Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb Xavi Puig. Amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, canvi de papers, benvingudes. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dissabte 25 de març del 2023. És notícia de fa ben poca estona el debut de Luis de la Fuente al capdavant de la selecció espanyola, però segurament el que hem de parlar és d'un debut històric, el d'un jugador de l'Espanyol, Joselu. 32 anys, amb 32 anys ha marcat 2 gols en les dues primeres pilotes que ha tocat. 107 segons ha trigat l'home a marcar 2 gols, el més ràpid que ho ha fet mai amb la selecció espanyola. A la Rosaleda, on hi ha ara mateix la notícia, hi ha en Damià López. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Què tal, Dani? Molt bona nit.
Esperàvem el debut de Luis de la Fuente, però clar, és que el nom propi és un jugador d'un equip català com Joselu, que és que poc pensava jo, o poc pensava, vaja, Joselu, que segurament el corejaria la Rosaleda en el dia del seu debut.
Sí, ha acabat a crits de Joselu, Joselu. No estava d'entrada clar si debutaria avui, o sigui, esperaria a fer-ho dimarts que ve a Hampden Park contra Escòcia. Ja hi ha, hem vist pistes en el moment en què Joselu ha sortit a escalfar-se a la segona part. El cert és que avui Morat ha fet un partit més aviat fluix, de fet ha acabat esbroncat per una part de la graderia de la Rosaleda. En el moment en què ha entrat Joselu al tram final del partit, el resultat era 1-0, en un moment en què Espanya estava realment agonitzant, ara comentarem, però fluixeta, fluixeta, la selecció espanyola de l'equip de Luis de la Fuente. A mi m'ha agradat en el primer tram i en l'últim tram, ja quan ha jugat alliberada, però per dir-ho així, en el tram del mig del partit, doncs fluixa i pràcticament a mercè de la selecció de Noruega, no? Doncs bé, amb l'1-0 entra al minut 37 de la segona part Joselu, i ha necessitat poc més de 2 minuts per fer el primer gol i poc més de 4 per fer el segon. 2 gols en poc més de 4 minuts, però a mi el que em sembla excepcional de tota aquesta història, Dani, és el fet que els 2 gols els marca en les dues primeres pilotes que toca. Això és, sí, això és màgia pura, i a falta de contrastar-ho, crec que no ha passat mai més en la història del futbol. I hi ha també una qüestió que acaba de fer sensacional aquesta història, que és que abans del primer gol, en la jugada anterior, està a punt de marcar, però fa com un misto i no toca la pilota per molt poc. I per tant no se li pot comptabilitzar que hagi tocat la pilota, no? El primer gol, una molt bona rematada que va agafant angle i es va obrint i fa que el porter no pugui fer-hi res, després d'una molt bona centrada de Fabián, i la segona després d'una jugada que es va complicant, però al final li cau i amb cama esquerra doncs fa el segon gol, el 3-0, una victòria, doncs evidentment un 3-0 és incontestable, però deixa algunes ombres, especialment doncs perquè Noruega ha tingut sotmesa a Espanya en alguns trams de partit, però en definitiva el gol d'Olmo, un català, després que Valde iniciés la jugada, Valde i Gavi avui titulars, i un protagonista en un dia, Joselu, que no se li oblidarà, evidentment, mai a la seva vida.
Espanya 3, Noruega 0, insistim, un debut rodó, sobretot per Joselu, més enllà del joc que ara també comentarem de l'equip de Luis de la Fuente. Línies obertes a Màlaga. Dami, qualsevol novetat, qualsevol protagonista, ara de seguida tornem a connectar amb la Rosaleda. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
Més enllà d'això, Joan Camí, què destaquem de la jornada de seleccions que estem vivint avui?
Doncs que Escòcia ha guanyat 3-0 a Xipre, dos equips que formen part del grup d'Espanya en aquest camí cap a l'Eurocopa 2024, que a les 11 hi ha un Marroc-Brasil i que Alemanya ha guanyat 2-0 a Perú, partit amistós. Ter Stegen, porter del Barça, ha jugat als 90 minuts.
Fa 3 minuts d'aquest inici del Marroc-Brasil. Ara de seguida, insistim, som a Màlaga, que és on tenim la notícia per escoltar què en diuen d'aquest triomf, què en diuen del debut de Joselu, i ho repassarem tot plegat amb la tribuna dels dissabtes. Avui amb en Ferran Correas, en Xavi Hernández i l'Albert Roger. Això en l'actualitat de seleccions. En l'actualitat de clubs, el resultat destacat ens ha arribat des de l'estadi Johan Cruyff.
I final del partit, final al Johan Cruyff, final del clàssic, victòria victòria del Barça 1-0 contra el Real Madrid. Ha marcat
el Barça, com deia la Laia Coll, ha guanyat 1-0 al Real Madrid, aquest clàssic de la Lliga Femenina, 23a victòria en 23 partits a la primera divisió aquesta temporada, 13 punts més que l'equip blanc, que és segon, però amb sensacions grises per l'esblaugrana quan som a les portes de la tornada dels quarts de Champions contra el Roma. I ja us avisem, ja ho feia en Xavi Puig durant el temps de Superesports, i ja us avisem nosaltres, amb soroll, hi haurà soroll, perquè el Barça ha marcat amb un gol de penal i un penal que es considera polèmic, un penal que el Madrid considera inexistent. D'aquí uns minuts ens ho explica la Laia Coll, també en parlem amb en Marc Andrés. Avui, per cert, amb un nou rècord d'assistència, el Johan Cruyff. Això el femení, el masculí, coneixem ja l'abast de la lesió d'Andreas Christensen, la primera i esperem última víctima del virus FIFA. És una lesió al soli de la cama esquerra que el durà estar un mes fora dels terrenys de joc. Per tant, no hi serà per la tornada de semis de Copa davant el Madrid. I tot plegat, mentre se segueix alimentant la nòmina de veus que parlen del futur de Leo Messi. Ahir ho va fer el diari Marca el president del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, dient que vol retenir l'argentí, així com també, per ser Mbappé i Sergio Ramos. De Neymar, res. Posarem sobre la taula aquest apassionant debat que no hem de deixar d'ajuntar, això sí, amb el moment econòmic complex del Barça. A més, serem a Alemanya, perquè avui hem viscut la presentació de Thomas Tuchel com a tècnic del Bayern. És una de les notícies de l'any al futbol continental, el comiat de Nagelsmann. L'Isaac Lluch ens farà escoltar què ha dit el tècnic i part de la cúpula directiva del Bayern. Ni fora del futbol, moltíssima teca. Serem a Portugal, on s'ha disputat la primera cursa a l'esprint de la història del Mundial de MotoGP. L'ha guanyat el campió Pecco Bagnaia, Jorge Martín segon, i atenció, Marc Márquez tercer, ens ho explica després en Quim Salvador. I amb el Gerard Ballera farem ja el compte enrere de l'última etapa de l'apassionant Volta a Catalunya que hem viscut aquesta setmana. Avui, segona victòria per Groves i lideratge per Roglic amb 10 segons sobre Evenepoel. Així arribem demà a Barcelona. Més bàsquet, Manresa ha guanyat Girona i el Barça la penya en el doble duel català de l'ACB, i encara alguna cosa més fins la una de la matinada aquí, el Tu Diràs. Així ve aquest dissabte 25 de març, si ja ho dic bé, del 2023, amb una primera aturada en aquesta tertúlia. Som a Màlaga.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Gol de Joselu! Primera pilota que toca Joselu! Gol en un dia que mai oblidarà! Joselu, Rodrigo i Arzabal, espera que pot arribar el tercer, Joselu, gol! Joselu, gol! Doblet de Joselu! És el dia de Joselu!
Déu-n'hi-do, avui, com ha anat el dia, Déu-n'hi-do, avui en aquest debut de Luis de la Fuente, que segurament, vaja, no sé si hagués passat sense pena ni glòria, o com a mínim des de la nostra perspectiva, però que ha adquirit importància en el moment en què s'ha erigit com a protagonista un davanter d'un equip català, com és l'Espanyol, com és Joselu, que ha marcat aquests dos gols. Hola, Xavi Hernández, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Hola, Albert Roger, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit.
I hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb aquestes aturades de seleccions que tant t'agraden, Correas? Val, estàs content, estàs cofoi?
A mi només m'agraden les seleccions quan hi ha Mundial, Eurocopa i Porres.
Okay. Porres, de les quals tu ets, vaja...
Segon classificat.
Sí, segon
classificat. Ah, fos el segon. Bueno, quart classificat.
Ah, quart classificat? Ah, clar, quanta gent hi havia l'última porra, que no me'n recordo?
Diria que 80.
80 persones, molt bé. Ara, però com a quart et vas endur una bona picossada, no?
No, clar, jo havia dit segon perquè pensava que el primer...
Els tres primers.
Clar,
els tres.
Sí? Això, sí? Tio, duríssim.
Duríssim.
En fi, Dami, et segueixo tenint per aquí, des de la Rosaleda, aquí estàs, eh?
Sí, aquí val. Estem. De fet, tenim Joselu parlant per les teles.
Val.
I d'aquí uns instants vindrà aquí a les ràdios, o sigui que el podrem escoltar en una intervenció conjunta que farà, ràpida, però el podrem escoltar aquí a Joselu. No trigarem massa, que vingui cap aquí al davanter de l'Espanyol.
Molt
si
bé.
Si vols t'aviso,
perquè
serà ràpid. Sí.
Ara de seguida ens avisa, ens demana pas al Damià López. Mentrestant, vaja, comentaris a la taula sobre això... que, és que, clar, és que ha pres més importància i més rellevància, per això la primera pràcticament la toca per fa un misto i no acaba de... vaja, no toca la pilota, i les dues següents, pam, cap a dins, que tenint en compte com va la selecció espanyola a falta de gol, Déu-n'hi-do.
És un especialista, sí. És un futbolista que té el gol a la sang i la rematada que fa el primer gol és la que tocava en aquella centrada. És una rematada impossible pel porter i que ell col·loca com a bon especialista de cap que és. I el segon és d'estar ben col·locat, és una jugada d'oportunisme que José Lu doncs, hi té la mà trencada.
Sí, al final crec que li torna la confiança a De La Fuente, perquè si no hagués fet el doblet de José Lu, jo crec que estaríem ara mateix parlant d'una Espanya grisa.
Sí, sí, que ho ha set igualment,
sí,
eh?
Sí, però ara, vull dir, diguéssim, sí, que els dos gols de José Lu, que ho han maquillat molt, la història també, debutar amb la seva edat, que no estem acostumats a aquests jugadors...
32 anys.
Exacte, jugadors amb 32 anys, debutin amb la selecció absoluta d'Espanya en aquest cas, i ho faci amb dos gols, crec que la història queda molt maca en el debut de La Fuente, que queda ofuscat, òbviament, per el delanter de l'Espanyol, que també et dic, veient aquest José Lu, que també l'estem veient a la Lliga, costa també, no vull quedar aquí una miqueta, però costa entendre també la situació de l'Espanyol a la Lliga.
Home, el Joan, a la redacció, anava fent... Vull dir, per una banda, imagino que algú que un davanter de l'Espanyol marqui dos gols està molt bé, però és que els marqui també a l'Espanyol, que vaja, que n'està marcant molts. Val, esperem.
Sort n'hi tenen, també dic. Possiblement, si no fos per José Lu, ara estaria molt pitjor.
Exacte. Ara seguim parlant, però escoltem José Lu en directe des de la Rosaleda, amb el Damià López.
San Martín, ¿qué tal, José Lu? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Felicidades.
Nada, muchas gracias. Estamos muchas gracias.
Para tanto lo que has hecho, ¿eh? Viendo que en el Madrid en 18 minutos marcaste dos goles, aquí bueno. 14 minutos, bueno, primer partido, no está mal, ¿no?
La verdad que es un debut soñado, ¿no? ¿Quién no sueña con debutar con la absoluta y hacer gol? Yo creo que al final, por partida doble, bueno, creo que los sueños están para cumplirlos, hoy se ha cumplido uno. No era, los sueños no era tan bonito como el de hoy, pero... Vale, igual.
El doblete más rápido en la historia de la selección española. Superas a un tal Fernando Morientes que hace ya casi dos décadas hizo dos goles en 5 minutos. Tú lo has hecho en 4:15 y eso que la primera...
Sí, la primera
no sé qué te pasó.
Bueno, la verdad que bueno, es un honor, ¿no? Yo simplemente acataba las órdenes del míster. Creo que entré en un momento que el partido estaba así un poco que nos costaba un poco. Al final un gran balón de Fabián. Al final, bueno, los delanteros estamos para definir. He tenido la suerte de encontrarme dos balones ahí en el área y intento hacer lo que más me gusta, que es hacer goles, y ha tenido la suerte de que han entrado.
Plan B, al final ha funcionado el plan B, ¿no?
El plan B de Yago, ¿no? Bueno, al final tenemos 25 jugadores increíbles en la plantilla, creo que hay que tener recursos para cualquier momento del partido. Hoy se ha visto que, bueno, que el partido estaba así, que nos costaba un poco, al final cambias un par de cosas, el míster creo que lo ha hecho perfecto y consigues una victoria merecida.
José Lu, cuando marcas dos goles con la...
Has estado en todas las categorías inferiores, a partir de ahora parece que este nuevo seleccionador cuenta más con delanteros del anterior. Al menos...
Bueno, hemos visto en la convocatoria que hemos entrado delanteros de diferente perfil y eso es lo que le podemos aportar a esta selección. Creo que hoy se ha demostrado que el partido pues estaba un poco... que le faltaba un poco, han hecho unos cambios y bueno, al final jugadores tenemos que estar siempre preparados para este tipo de momentos.
¿Cómo han sido tus últimos minutos? Supongo que estarías flotando, ¿no? Sobre el campo después de marcar dos goles.
Sí, al final, bueno, después de hacer dos goles ves que el partido está 3-0, pues ya cuando estás en el descuento ya quieres que el árbitro pite el final para disfrutar del momento. Pensaba simplemente en mi familia, en cómo lo estaban viviendo y que seguramente lo hayan disfrutado un montón.
He visto algún titular de algún periódico digital y pone Haaland fue José Lu. Que menudo halago, me imagino. ¿Cómo te lo tomas?
Haaland es un delantero increíble que, bueno, por desgracia no ha podido estar hoy porque hubiésemos disfrutado de un delantero impresionante, pero bueno, creo que nos ha venido bien. Al final hemos hecho un gran partido. Bueno, en comparaciones, Haaland es un jugador increíblemente diferencial y creo que no se puede comparar. Nada, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.
Doncs les paraules de José Lu. Fins sí. Aquí, eh? Val. Sí, sí, fins
sí,
aquí.
Sí, sí, sí,
val,
fins
val,
aquí.
Molt bé.
Se'n va, fet teles, ha fet ràdios i algun altre protagonista passarà per aquí, en aquesta sala de premsa multitudinària i on es respira bàsicament felicitat per aquesta victòria apurada contra Noruega.
José Lu, Ferran, estaves parlant del davanter de l'Espanyol.
No, sí, José Lu és un davanter centre. Sí. Ho està demostrant a l'Espanyol aquesta temporada. Jo, és el que deia, si no fos per José Lu, possiblement l'Espanyol encara estaria pitjor del que està. I ho ha demostrat als equips que ha estat anteriorment. Ara hi havia companys, sobretot a la premsa de Madrid, que no deixen de...
Mira, t'anava...
Sí, jugat al Madrid, avui,
sempre,
no?
Sempre recorda Luis Enrique, no?
Sí, sí,
encara
sí,
estan
sí,
pensant
sí.
En Luis Enrique.
Sí, 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 sí.
A mi la selecció, pel que he vist, A mi m'agradava més jugant la selecció de Luis Enrique que la d'avui. Però sí que és cert que la de Luis Enrique no apostava per davanters centres nats.
El plan B aquest famós del que...
Tenia Morata, sí. Però el treia quan el treia. Sí. Pues de la Fuente és més de cara a barraca. I ja veurem si,
sí, però...
si al final acaba sent millor aquesta selecció que la de Luis Enrique, que ho dubto.
Hem vist dos jugadors avui a l'11, que no sé si també era de la Fuente, també ja va demostrar quan va acabar el Mundial una miqueta la línia que portava, i clar, avui veiem a l'11 Nacho de central i Iago Aspas, de mitja punta, que són els dos jugadors que més se li va dir a la premsa sobre sí, a Luis Enrique, sí. Perquè no va portar al Mundial, i Aspas ha tornat a demostrar que és molt bon jugador i tot el que vulguis, però en el context del Celta és un molt bon jugador. En el context d'un equip que juga per ell, en un context d'Espanya on juguen al final altres jugadors que també són molt bons, jo crec que Aspas no és un jugador tan diferencial, i aquí compro l'argument de Luis Enrique. I lo de Nacho, pues, bueno, al final crec que també et dic, esperant a Lenormand, i quan aparegui Lenormand Laporte serà la parella titular, i llavors veurem aviam la premsa què diu i què fa amb el tema Nacho.
Que no s'obliden de Luis Enrique, la premsa,
no,
tampoc.
No.
A veure, diverses coses sobre el tema de Joselu. Què seria de l'Espanyol amb bons centradors? Ja no parlo d'extrems, sinó bons centradors. És cert que ha tingut a Brian Olivan, que és el seu millor soci, són 5 assistències, la gran majoria a Joselu, però què passaria si l'Espanyol fos capaç de generar-li aquestes centrades com les que li ha generat avui, crec que era Fabián, en el primer gol de Joselu? I el que ha passat avui és el que tots ens podíem intuir, que Joselu és un recurs, no argument, sinó un recurs que li pot anar molt bé a Espanya en determinats moments, com quan el rival, en aquest cas Noruega, doncs et sotmet o et passa per sobre o té més possessió o tu no ets capaç d'imposar el teu pla. I estic molt d'acord amb l'Albert que deia això de Iago Aspas.
Li costarà, també, a Aspas. Vull dir, perquè, perdona, Joan, però perquè, evidentment, hi havia molta crítica cap a Luis Enrique, però aquesta crítica s'ha convertit en un debat transversal en què Aspas en serà una víctima.
Iago Aspas ja ha passat sempre. Sí. Al Celta, al Liverpool, i va fracassar.
Al Sevilla.
Clar, si aquí vaig.
Només juga bé al Celta, perquè és un equip que juga per ell.
No, és que és això. De fet, avui a la primera part ell està molt fixat a la posició d'interior, no participa, i ell és un jugador, sobretot amb el Celta, que participa als tres carrils. I aquí Espanya no ho pot fer perquè deu tenir unes altres responsabilitats. No és que sigui un mal jugador, perquè no és un mal jugador, però el context que té Espanya no és el mateix que té el Celta, i per això crec que estem veient, és un partit de moment, però estem veient una versió molt més diluïda que no pas la que té el Celta.
Sí, sí. A mi el que no m'ha agradat és, i ho estem veient ja que és una tendència, és el Gavi a l'esquerra. És que ho sé, perquè al final és d'aquests jugadors que són bons i el vols a l'11 i dius, clar, perquè ni Gavi... Ah, bueno, el Gavi a l'esquerra. Mm-hmm. Però és que, clar, torna a passar com el Barça. Al final és bo i tal, però, clar, és un jugador que on és bo i on ha sigut diferencial és la posició d'interior. Mm-hmm. I aquí em sap greu que crec que estem perdent.
Sí?
Una miqueta. Sí, perquè el Barça ja estem veient que quan té l'11 de gala, Gavi va a l'esquerra.
Sí.
Per tant, crec que és una tendència que, bueno, com Iniesta li va passar al final de la seva carrera, a Gavi li està passant quasi a l'inici i no m'agrada. No sé si trobaran altres jugadors perquè ocupin aquesta posició i es pugui reconstruir tot una altra vegada, però de moment veiem que ja és habitual veure Gavi de fals extrem esquerre.
Sí, però Gavi també té característiques que s'ajusten bé a
sí,
això.
Però no participa tant, potser.
No participa tant. De totes maneres, Gavi és molt jove,
sí,
i crec que ha de progressar també en joc de posició i en saber tenir certa pausa amb la pilota, i això jo crec que el Barça sobretot el penalitza. Espanya segurament tindrà menys competència i sí que podrà recuperar aquesta posició. A mi, parlant de Joselu, em recorda el clàssic davanter que era Llorente, mm-hmm, la selecció de Del Bosque
o Morientes, que recordaven també, no?
Morientes amb Camacho, el mateix... no hi ha recordant ara Juan Antonio Pizzi a l'època de Clemente, potser aquí hi ha gent molt jove, no se'n recorda, però tu te'n recordes segur.
Pizzi sí.
Ismael Urzaiz, mm-hmm, aquest tipus de davanter més de vieja usanza,
sí.
Que crec que a la branca que estava preguntant a la zona mixta a José Luz, el que li agrada, sí, que hi hagi una referència.
I a qui no li agradava era?
A Lucho.
A Lucho. I diguem-ne que els extrems es toquen, i per tant, el que no li agrada molt a un, segurament als altres els agrada molt. també vés a saber per quins motius, vull dir, però també és veritat que el famós pla B, clar, és que a sobre és, com diuen allà, llegar i besar el santo, perquè si el pla B portes sí, sí. no sé quants anys sense el pla B i el primer dia que utilitzes el pla B et cauen els dos gols, ara...
Què hubiera pasado si José lo hubiera estado en Qatar?
Marruecos, quantes tertúlies estaran dient ara, sí, sí, no? No, no. Si hubiera... José, home, a veure, sí, sí. Si diuen ja José Lu, que ja l'han comparat amb Haaland avui, que ja, sí, ja em sembla sí, espectacular, sí. Entre Haaland i José Lu, qui et quedes tu per l'espanyol, Joan?
Home, José Lan. A veure, si puc escollir, m'estimo molt a José Lu, però si pot venir
Haaland... T'estimes molt a José Lu, però home, la setmana passada deu tenir les vostres mas i menos, o no?
Se li perdona.
Ja se li perdona? Val.
Jo no em vaig queixar.
Ja li he dit Diego Martínez, o no?
No encara.
Encara hem de parlar amb ell, a veure també com reacciona.
La campanya, de moment, no...
Després del posicionament...
Amb el que et va costar tu la campanya, iniciar-la i no... Tu no l'has iniciat, tampoc. No. Dami, alguna cosa més des de la zona mixta de la Rosaleda?
Sí, acaba de sortir Jeremy Pino. Vols que soltem una resposta ràpida?
Una resposta ràpida, vinga. Vaig a la publicitat.
Vinga, som.
Y también lo demostré hoy gracias a los compañeros y claro, los anillos no se me caen. Intento dar lo mejor la categoría que sea, sub-21, donde me reclamen los seleccionadores y donde confíen en mí, ahí voy a estar yo.
¿Cómo fue eso de Qatar? Acabas de decir que te comías mucho la cabeza. Fueron allí en la concentración casi 40 días entre Jordania, entre Qatar. No sé, llegas a pensar, qué malo soy, porque nunca juego. No sé cómo fueron esos pensamientos internos.
No, al final los compañeros, había un grupo muy, muy bueno, muy joven también, y me ayudaron muchísimo. Es verdad que siempre que no juegas, te comes la cabeza tan joven. Lo bueno también estaba mi familia y bueno, sí, me comí la cabeza en sentido mensajes negativos para mí, pero bueno, al final es un aprendizaje que he tomado como positivo y a partir de ahí pues seguir creciendo como jugador y como persona.
T'explico, Dani, que sí. Ha marxat per aquesta zona mixta Valde i Gavi, han posat ja a l'autobús sense cap mena de problema físic.
Val, això t'anava a dir, no hi ha hagut cap nom de lamentar res, que al final és el que també ens amoïna.
Sí, no hi ha cap problema, la concentració però continua fins dimecres, que és quan l'equip tornarà d'haver jugat el seu partit a Escòcia. Ara mateix el planning és que els jugadors dormen avui aquí a Màlaga i demà al migdia viatjaran cap a Escòcia. S'hi estaran la nit de demà diumenge i de dilluns a dimarts també. Dilluns faran un entrenament ja a Glasgow, a Hampden Park, i dimarts jugaran aquest partit contra Escòcia, que ha guanyat 3-0 a Xipre. És a dir, que Escòcia i Espanya doncs són co-líders de grup. Noruega encara té les seves possibilitats i la Geòrgia del nostre amic Karapskelia doncs encara ha de debutar. Per tant, el grup podem dir que està obert. Jo crec que a Hampden Park jugarà Gaia i que Valde descansarà. Per tant, en aquest sentit, Valde ha d'arribar fresc, però Gavi sí que crec que tindrà minuts, partit dur, partit complicat, joc aeri, etc. Partit molt de xoc al mig del camp. Jo crec que sí que crec que Gavi allà sí que tindrà minuts, i crec que José Lu tornarà a tenir premi.
Sí,
jo crec que José Lu a Escòcia avui de Sabadú, partit de Morata, la veritat, ha acabat esbroncat alguns moments per l'afició de Rosaleda.
Un altre jugador que té una relació particular amb l'afició de la selecció espanyola. Qualsevol novetat, qualsevol qüestió, línies obertes, Dami, i qualsevol qüestió que ens vulguis fer saber, ens demanes pas. Fins ara, una abraçada.
D'acord, igualment, fins ara.
Fins ara. 23 minuts per sobre de les 11. A veure, fem una pausa i de seguida parlarem del clàssic d'avui. Abans, però, Ferran Correas, era penal el que li han xiulat al Barça?
Dubtós, però sí.
Em diries el mateix si hagués estat a l'altra àrea?
Sí.
Val. No ho poso en dubte per res el teu criteri. Xavi Hernández.
Sí, és un penal de davantera.
És un penal de davantera.
Sí, la comés una davantera. Una futbolista atacant, que en defensa, doncs...
Diguem-ne de maldestre com a davantera.
Com la Dembélé al Mundial, al final, doncs similar.
De zarpes, vol dir.
Sí, exacte. Albert Roger?
Sí, perquè crec que al final té tots els condicionants perquè sigui penal. Per el que diu el Xavi, i perquè al final és una situació on hi ha molta gent, cau, estàs a punt de marcar. Entenc que sigui polèmic, però per mi sí que ho és.
Una pausa i incorporem a la taula la Laia Coll, el Marc Andrés i l'Àngel Pérez també, el company de Mundo Deportivo, per parlar d'aquest clàssic. El Barça ha guanyat 1-0 davant el Real Madrid, i no, i la polèmica fins i tot tampoc s'escapa de la Lliga Femenina.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
60.265 60265 de la sèrie 46046.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I és molt important, com ens explicava la Laia Coll aquesta tarda, des del Johan Cruyff, 3 minuts per 2:15 de la mitjanit d'aquest dissabte 25 de març del 2023, amb moltíssima gent a la taula per analitzar aquest clàssic, com la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Andrés, hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I també el company de Mundo Deportivo, l'Àngel Pérez. Hola, Àngel, bona nit.
Bona nit.
Us ho dic directe, perquè abans ho hem fet directe, per tant, a vosaltres també, passeu pel judici. Era penal o no era penal? Començo per tu, Marc Andrés.
Jo sóc molt de Twitter, he dit en directe.
Ets molt de Twitter, però.
En directe m'ha semblat penal, he vist la repetició i a mi em sembla penal en la repetició.
Et segueix semblant penal.
Sí, amb la repetició em sembla penal perquè Atenea abraça Salma.
Àngel? Ja està.
Claríssim.
Claríssim.
Jo no tinc cap dubte.
Val.
Vull dir, hi ha un contacte manifest i a més que serveix per tirar a terra la jugadora del Barça i impossibilitar-la a fer el remat a gol.
Mm-hmm.
Vull dir, és que no entenc què es queixen a Madrid.
Perfecte. Laia?
Sí. Val. Sí, però no amb la mateixa contundència que ho diuen el Marc i l'Àngel.
Val. Jo estic en la línia de la Laia, també. Jo ho dic perquè, a veure, perquè siguem també justos amb la realitat, vull dir, per allò que després no ens diguin, oh, si hagués estat a l'altra banda, que no, doncs posem-ho sobre la taula i ja està, i opinem el que haguem d'opinar. Ara de seguida en parlem. Abans, escoltem el que hem d'escoltar de les veus, perquè el Barça ha guanyat 1-0, són ja 11 victòries en 11 partits contra el Madrid, 11-11, i ha sentenciat la Lliga. Avui el Johan, una victòria que ha provocat, com deia, molta polèmica per aquest penal que ha permès Rolfo fer el gol de la victòria.
Sí, ha sigut un penal de Tenea sobre Salma per a Lluelo al 32 de la segona, que ha transformat Rolfo, com hem comentat, i que ha vingut precedit d'una acció en picaresca d'Aitana, perquè l'àrbitre ha xiulat una falta a la zona de tres quarts de l'atac i la migcampista ha posat la pilota en joc molt ràpid i aquí ha permès al Madrid agafar a contrapeu i que el Barça pogués provocar aquest penal. La mateixa Aitana ha explicat després a la zona mixta, en les seves pròpies paraules, com ha sigut aquesta jugada que ha acabat en penal transformat pel Barça.
A vegades s'han d'aprofitar aquestes accions perquè el rival és un moment on està una mica desconcentrat, estava parlant amb l'àrbitre. I jo sembles com una jugadora que intento sacar ràpida, no? Quan em deixen les àrbitres ho faig, així que avui molt bé, ha donat llei de l'avantatge com s'havia de donar, perquè no havíem demanat passes i bé, he arribat al penal i conseqüentment al gol, així que contenta per la victòria d'avui. Era una victòria sempre important, guanyar el Madrid.
Sobre el penal, sí. El Barça no hi ha entrat. Giraldez ha qualificat l'arbitratge de correcte, sense entrar en més detalls, però la valoració no ha estat igual per part del Real Madrid. Alberto Toril, el seu entrenador, que per cert no ha comparegut en roda de premsa. Hem de dir per això que tampoc no és un fet extraordinari, que ja és habitual que el Madrid no atengui els mitjans de comunicació, però sí que ha fet declaracions als mitjans del club, a Real Madrid Televisió, que ara tindran nou material aquesta setmana per continuar...
No és obligatori comparèixer després dels partits?
No, a la Lliga F no és, no és obligatori.
Doncs seria hora, no?
Sí, és, a aquesta temporada és recomanat, a priori la temporada que ve és obligatori.
De fet, fa dos partits l'entrenador del Villarreal també va marxar. Correcte. Del Johan, cames, ajudeu-me.
Val. Val, doncs estaria bé que sí, a partir de la temporada que ve ja fos obligatori com a mínim escoltar, perquè no sigui com diu la Laia del Real Madrid Televisió. Exacte, si jo que hi hagi una multa.
En tot cas, sí. Què ha dit Alberto Toril? Que de penal, res de res.
Bueno, ya lo había visto en directo, que no era penalti, ¿no? Y luego viéndolo en las imágenes, yo creo que todo el mundo ha visto que no es penalti. Es una acción que al final decide el partido, un partido muy igualado y bueno, vamos un poco tristes por eso. Tenim que seguir i nada más, però és una acció molt decisiva.
Com és el futbol, Àngel? Que diferent del teu discurs, eh?
No, no, jo no sé quina jugada ha vist aquest senyor, perquè realment, com a mínim, jo puc entendre pues, la línia de la Laia, no? La teva o la del Ferran, que sentia abans que és una mica dubtós, no? Segons Toril, és manifest que no hi ha res. Jo és que no sé quin penal ha vist aquest senyor.
Us espereu que hi hagi...
I tant.
Sí?
Sí. Segur. Sí, perquè és... lamentablement, com que no hi ha futbol masculí,
sí.
Aquests dies faran servir això.
També?
Sí.
Però, sí, i que al final és un 11-11 i que has de buscar arguments i que l'argument del penal et salva, diguéssim, que com que el Barça no ha sigut superior a tu, que has perdut pel penal.
Però si hem anat empatant.
Clar, ja, però amb aquest argument ells poden estirar aquell xicle de bueno, no s'han ganado, però perquè no s'ha marcat de penalti, que no era. I anar allargant, però la realitat és un 11-11 del Barça i que al final una altra lliga també del sac.
No, i al final doncs, també cal recordar una cosa, i és que el Barça juga a Champions el dimecres i el Madrid doncs, va quedar tercer al seu grup. No va classificar-se pels quarts, per tant no tenen una altra competició en la que centrar-se. Sí, només tenen la Lliga ara mateix i la Copa, però això és un altre tema.
Sí, sí. En fi, doncs tampoc li donarem més bola del que tampoc li donguin, o vaja, ells sí que li donaran bola, però nosaltres ens centrarem en un fet que segurament és un pèl més preocupant, que és que el Barça avui no ha brillat, malgrat, insistim, victòria blaugrana, i li ha costat molt més del costum, Laia.
Sí, és cert que el Madrid no ha creat perill, però el Barça, que es caracteritza per la seva qualitat ofensiva, li han faltat idees i frescura quan passava del mig del camp, així com van arribar molt dimecres a Roma, la porteria de Xàsser. Avui ha costat molt més generar, i sobretot generar ocasions de perill clares. El Barça ha anat de menys a més, a la segona part ho ha intentat, ha tingut més ocasions, però lluny del seu millor nivell. Giraldez, en roda de premsa, ha dit que no creu que aquesta igualtat que hem vist avui sobre la gespa del Johan hagi estat pel plantejament del partit. Creu que en línies generals ha estat bé l'equip, però admet que falta millorar la presa de decisions, sobretot en partits que mentalment exigeixen més, com pot ser un clàssic com el d'avui.
És de bueno, tenir sobretot la personalitat, la maduresa que necessita aquest tipus de partit per pensar que encara hi ha temps per no bueno, donar la sensació de que no estem dominant els partits, i jo crec que l'equip es troba molt estable durant els 90 minuts, i a vegades passa, no? Quan tens la necessitat d'apropar-te molt més d'hora a la porteria contrària, doncs es comença a prendre decisions d'una manera una mica diferent.
I el tècnic ha destacat el treball que ha fet l'equip avui en defensa.
Potser avui no hem creat tantes com altres partits, però bueno, crec que era important tenir aquest control, no? A nivell defensiu, que no es trenqués el partit, perquè ella s'assumia una pressió una mica arriscada perquè era molt alta. I amb el control a la segona part crec que li hem donat una mica més de tranquil·litat als nostres atacs, fiabilitat a nivell defensiu, i després amb el gol pues, amb la tranquil·litat per encara els últims minuts.
Encara una última veu valorant la victòria d'avui. És Aitana, la migcampista, creu que és una victòria merescuda.
A vegades no és jugar el bé que s'espera la gent, però és una victòria més. Vull dir, el que estem fent és molt difícil. No hem perdut cap partit, seguim imbatibles aquí al Johan. Què més podem dir, no? Un altre clàssic, una altra victòria. Vull dir, molt orgullosa de l'equip. I jo crec que hem tingut moments, no? No ha estat un partit superplàcid, però hem tingut moments de joc, i jo crec que la segona part hem sigut clarament superiors.
doncs, les valoracions d'Aitana. Quatre canvis avui respecte a l'11 de Roma, que és l'11 de Gala ara mateix amb les jugadores que hi ha disponibles. Avui Mart ha entrat per Paredes, Geise per Oshoala, Engen per Keira Wolja al mig del camp i Txernogorchevich per Graham Hansen. I les quatre jugadores que avui no han sigut titular, aquestes quatre que avui hem comentat, han sigut precisament els quatre canvis que ha introduït primer Giraldez de la segona part per intentar canviar la dinàmica del partit quan encara el marcador era d'empat a 0.
S'ha parlat molt a la prèvia d'aquest apropament del Madrid al Barça. Jo no sé si, us vull preguntar, no sé si tant per aquest apropament, que també, si em voleu comentar, sinó pel moment del Barça, que no sé si us amoïna, no us amoïna, s'ha d'amoïnar, és a dir, l'aficionat s'ha d'amoïnar que potser, no sé si dic que l'evolució meteòrica que tenia un equip així s'ha aturat, com ho veieu?
Jo veig un punt estancat en el sentit de que ja són masses els partits en què Giraldez en roda de premsa diu que tenen detectat, no, el problema en si, perquè al final hi ha una diferència molt manifesta entre els partits de Lliga, ho va dir Alexia a l'acabar la darrera Champions,
sí,
que hi ha molta diferència de nivell.
No?
Llavors, el Barça en Lliga contra determinats rivals és molt superior, amb rotacions o sense, però quan et trobes rivals de nivell més similar al teu, com va ser la Roma l'altre dia, com va ser el Bayern a Munic a la fase de grups, crec que els rivals et coneixen molt bé i que tu no estàs sabent trobar aquest punt diferencial per sorprendre, no? Giraldez utilitza molt l'element sorprendre el rival com a concepte a les rodes de premsa, i no ho estic veient materialitzat en els partits. A mi m'amoïna una mica, espero que ho tinguin controlat, i ho veurem sense més lluny el dimecres contra la Roma.
Sí, ara també parlem del partit de Roma, Marc.
A veure, en tema clàssic, jo em fa gràcia el que sempre passa, no? Perquè al final mires els precedents del Johan, Barça-Tacón 9-1, Barça-Madrid 4-1, l'any passat 5-0. Jo pensava, doncs és que el Johan al Madrid no ha competit. I pensava, doncs si no ha competit, primer que em demostrin que poden competir, després jo pensaré que poden competir. I mira, avui ha passat això. Després, a un altre partit, dius, ostres, doncs atenció que el Madrid a l'últim partit va demostrar tal, pallissa del Barça. Vull dir, sembla que els papers, quan esperes una cosa, passa absolutament la contrària, no? I sí que és veritat que aquest Barça d'aquesta temporada no està mostrant la versió d'anys anteriors, és a dir, ja no només pel partit del Madrid, sinó 2-1 contra el Llevant, 2-1 contra la Real Societat. I només parlo
de partits de local. No és allò massagador de cada partit.
Correcte. I no parlo...
També
no.
És veritat, perdona, que no està Alexia. Vull dir, al final, el fet de que no tinguis a la millor jugadora del món és com a la seva època els partits en què no tenies a Messi. Vull dir, que el Barça segueix sent superior al rival sense Alexia, sí, però que hi ha un element determinant. L'any passat va ser la màxima golejadora, la màxima assistent, bueno, va ser la jugadora més determinant de l'equip en les diferents competicions, i aquest any no la tens.
Sí, estic d'acord, però també crec que tu et mires la plantilla del Barça i la plantilla de qualsevol altre equip, i si canviaries 5 jugadores en total per una que té el Barça, em sorprendria. 5 de tota la Lliga, i sé que... Pot sonar una exageració bestial, però és que, de la boca, que és que jo no ho veig.
Sí, sí.
Que és que potser 5 és poc, però a 10 no arribes, ni de conya. I estic parlant de 15 equips.
Jo avui vés competir el Madrid. També és cert que anant a buscar l'empat, no ha proposat massa l'equip blanc. Jo havia vist algun partit del Madrid contra altres rivals i sí que són superiors a la majoria o a la gran majoria dels equips de la Lliga F. I jo, sincerament, m'agrada que el debat sigui futbolístic. M'agradaria que el debat sigués futbolístic, perquè crec que el futbol espanyol femení li ve molt bé aquesta rivalitat. I al Barça doncs li interessa tenir una competitivitat cada cap de setmana.
Això reclamava l'Alex.
I el Real Madrid és la millor medicina per això. El problema és que els debats moltes vegades es dirigeixen cap a altres llocs, el penal segurament se'n parlarà més que del joc, tot el cas de la federació i Bilda i tot plegat, però vaja, futbolísticament penso que és una enorme notícia que hi hagi clàssic i que les diferències es vagin escurçant.
Ferran.
A veure, jo crec que el partit, tenint en compte que el Barça la Lliga arrasa, perquè avui l'ha sentenciat, però és que encara que hagués perdut avui, la diferència és abismal.
Amb 10 punts, no?
I l'hauria guanyat. Jo crec que el Barça estava més pendent de...
De la Roma.
Clar, que aquest partit cau a mig d'una eliminatòria europea. Que dijous, no? No, dimarts. Va ser dimarts.
El partit va ser dimarts i el proper serà dimecres.
El dimarts... el Barça va poder golejar, perquè sobretot a la primera part va tenir moltes oportunitats. A Oshuala li recordo 4, 5, no sé, moltíssimes. I va acabar patint. Per tant, no va poder sentenciar l'eliminatòria. Possiblement estigui més pendent del que passa, del que ha de passar dimecres que d'avui.
Sí, però avui però, en un no, partit
no,
que no...
Sí que és cert que jo li noto... És que ja li notava la temporada passada. O sigui, jo crec que des de fa dues temporades, que és quan va guanyar, va ser campió d'Europa,
sí,
a la temporada passada, i aquesta li noto cert estancament. No sé si és perquè falta Alexia, que m'imagino que sí, evidentment, és la millor jugadora del món. Després ha tingut molt temps lesionada, ara està, però per mi la que és la millor jugadora del món,
Aitana,
que és Graham Hansen.
Ah, val.
O com a mínim la més desequilibrant. Bé, li falta alguna cosa que tenia fa dues temporades i que no té ara.
Li falta l'espurna, ja sigui per els partits que ets capaç de generar molt, com a Roma, marcar, perquè el Barça no està marcant tants gols com havia demostrat en altres temporades, una efectivitat més alta, i llavors hi ha partits que s'estanquen i que falten idees, que falten que proposis el joc un pèl lent per desequilibrar el rival.
Això és Alexia.
Per mi, home, és evident que l'absència de la millor futbolista del món té una clara incidència en el joc del Barça en quant al joc, i també jo crec que en el lideratge que té Alexia.
I jo soc molt d'Aitana, eh? O sigui, jo crec que Aitana és una jugadora que pot ser Alexia, eh? O sigui, molt semblant, o sigui, per qualitat. Però sí que és cert que, clar, tens la dues, ara només tens una.
És més migcampista Aitana que Alexia.
Sí.
Més migcampista.
Però
Alexia és més mitja punta, més d'arribar a porteria, de gols, més vistós.
Després hi ha un element important, que és que aquest any t'has reforçat molt bé en dues línies, amb dos fitxatges molt potents, que són Lucy Bronze i Keira Walls, però no ho has fet al davant. És a dir, jo crec que el Barça, per donar aquest pas endavant, per tenir una hegemonia europea, està bé, fitxar les Salmes i les Jesses sí. i totes aquestes.
Però necessites algú top.
Clar, però tu necessites fer un fitxatge equivalent a la Bronze i a la Walls, l'equivalent al davant, que és el que t'està faltant, el que deia la Laia. Això ara, al final, sí, per jugar els partits de Lliga i per fotre-li 4 gols segons quins rivals està molt bé, però després te'n vas, com deia el Ferran, a Roma i no veu una. Llavors això és el que fa la diferència.
No, és que jo estic bastant en desacord en moltes coses que s'estan dient ara mateix.
Endavant, Marc Andrés.
Per exemple, ara això que deia l'Àngel, és que a mi ara mateix el millor fitxatge de la temporada em sembla Salma Parayolo, per sobre de Lucy Bronze, per sobre de Keira Walsh, per rendiment que estan demostrant.
Però no és la futbolista, per posició, no és la futbolista determinant. O sigui, l'altre dia ho va ser-ho a Roma, està clar, perquè va marcar el gol, jo em refereixo que tenies que fer una nou determinant.
Això t'ho puc comprar.
Una nou determinant, que és el que no has fitxat.
Comprar. I a la primera part de la temporada tenies una Geise que t'estava decidint partits.
Potser havia no de ser Geise, aquesta jugadora?
Jo crec que no.
Val.
Una cosa és competir a la Lliga i l'altra és competir a Europa.
Clar.
I sobretot que hem vist que hi ha hagut un pas endavant de la Champions a nivell general, perquè tots els partits de quarts de final...
Són molt igualats.
Tot i que hi ha uns equips que porten una trajectòria més gran, tots s'han resolt per la mínima, 0-1. Mm. En tots els camps, 1-0 o 0-1. Per tant, ara mateix hi ha 8 equips que poden competir per aquest títol de Lliga. Jo sí que crec que, si parlem ara del partit de la Roma, que el Barça és clarament superior, que a més amb el factor Camp Nou, on abans ho repassàvem a la transmissió amb el Marc, el Barça sigut molt superior a tots els rivals, el Barça clarament passarà per davant, però sí que és cert que aquests últims partits que he vist del Barça, sobretot contra equips de Champions, em generen dubtes de si aquelles semifinals que vèiem assequibles pel Barça amb la tornada al Camp Nou, ara mateix, com estic veient l'equip amb aquesta falta de frescura, com que està una mica estancat a nivell de joc, també mentalment, si serà capaç de superar l'eliminatòria de semifinals. Però bé, anem pas a pas.
Exacte.
I a veure contra qui és aquesta eliminatòria, que també està la cosa a l'aire.
Sí, sí,
perquè
sí.
Tots ens esperàvem al Lyon.
Per això l'Olímpic també no està passant, diguem-ne, no, si no ho està tenint fàcil. Però jo llavors el que us pregunto és, enteneu-me, jo entenc que Alexia és la millor jugadora del món, però tot es resol amb Alexia? És a dir, l'evolució de l'equip no hauria de ser, entre cometes, independent de tenir o no tenir Alexia?
És que per mi la clau és el que ha dit la Laia, competir a la Lliga. És que el Barça ara mateix no competeix a la Lliga, perquè és que avui un Barça, que estem aquí diem que és un Barça, enteneu-me, pobre, diguéssim, de recursos ofensius, acaba guanyant 1-0 al segon classificat. I li treu 13 punts. És a dir, un Barça que no ha necessitat donar la seva millor versió, segueix guanyant. I això, i l'Aitana crec que va per aquesta línia de dir, és molt difícil el que estem fent, perquè al final, mantenir un equip motivat quan a la Lliga vas, i tots els que hem competit, encara que sigui a baix nivell, tu saps, quan prepares una setmana, si al rival saps que li pots fotre 10,
doncs no te la prendràs tan en sèrio com si saps que te'n poden fotre deu a tu. Per tant, aquest paral·lelisme entre la Lliga i la Champions és el que jo crec que està acusant l'equip, que com no té dificultats a la Lliga, quan va a Champions no té partits durant la Lliga que s'hagi sentit exigit i que hagi treballat recursos ofensius i defensius. Clar, ho veu allà de primeres, i aquí crec que és l'error i és un dels problemes que jo crec que pot tenir aquest Barça.
No, a veure, a mi el que em sorprèn del partit d'avui és que hagi passat a casa, perquè ara això que parlem d'Europa, el problema que hi ha és a fora de casa, és a dir, i veus el partit de la Roma i és una imatge de partits que has vist altres vegades, el del Wolfsburg, que vas amb un 5-1 d'avantatge, però a la segona part no apareixes, a Turí no apareixes en gairebé tot el partit, i tens tants i tants partits on has viatjat a un estadi gros, on el públic a priori era hostil, no?, perquè sí, eres visitant, però a casa mai has tingut aquest problema. Vull dir, a casa vas golejar el Real Madrid, vas golejar el Wolfsburg, has golejat el Bayern, vas golejar l'Arsenal també l'any passat, el Johan Cruyff. Vull dir, has golejat a tots els equips que s'han plantat davant teu i no has tingut cap mena de problema, sigui Champions, sigui Lliga, parles de la competició que parlis.
Avui, Marc, jo crec, perdona, que sent el partit a casa, com
no, sí,
faran,
sí.
Si el context hagués estat diferent, si no tinguessis un partit contra la Roma dimecres, si t'haguessis jugat fins i tot algú, avui el Madrid s'emporta un carro.
Vull dir, sí, perquè abans hagués estat diferent.
Clar, jo crec que les pròpies jugadores afronten el partit avui amb una mentalitat diferent. Sí, o sigui, el partit d'avui tenia com a molt el morbo de que era contra el Madrid.
Sí,
és que si no hagués estat contra el Madrid, les quatre rotacions que ha explicat la Laia és que haurien estat 11 segurament, perquè al final i jo crec que al final i és lícit, al final tu et poses en la pell de la jugada i dius, és que dimecres tinc que jugar al Camp Nou, sí, un partit de Champions.
Clar.
I tenint en compte també que alguns clàssics han sigut calents,
possibles perquè, afectacions,
clar,
clar,
recordem, sí, bueno, avui la Claudia Zornoza li ha fotut un pal a la Patri,
sí,
que no li ha trencat l'esquena, miracle.
Sí.
Vull dir, al final et penses, dius, ostres, pues jo no poso el peu perquè dimecres he de jugar un partit. Per això, però el que deia l'Albert, ja estic d'acord en això, de que et passa cada any, no? De que no competeixes a Espanya, a la Lliga Espanyola, i després te'n vas a Europa. Llavors, també fem una mica d'autocrítica, perquè que et passi la primera temporada, dius, vale, bueno, que et passi la segona també, però és que no podem conformar-nos cada any amb l'eterna argument de...
Bueno, aquí és que com la feina del cos tècnic.
Clar, o sigui, també el Barça té que trobar una solució i dir, escolta, doncs mira, com la Lliga Espanyola de moment no canvia i no tenim aquesta exigència, anem a canviar nosaltres la forma de treballar per que Europa no ens passi el mateix.
La pregunta per la gent que segueix el femení amb més freqüència que jo és, juga millor aquest Barça que el de Lluís Cortés?
Jo no m'atreviria a dir que sí.
Hòstia, no, quan fes això,
és veritat,
a veure què vol t'en donar.
És veritat, jo no m'atreviria a dir que sí, que juga millor.
Per dir que no. Sí, és una bona manera de dir-ho.
Sí, però
és veritat, també és veritat que hi ha jugadores diferents, que hi ha perfils diferents.
No hi ha més riquesa tàctica, no hi havia més riquesa tàctica amb el Lluís Cortés que amb el Giralde?
Jo crec que amb el Lluís Cortés era un equip més identitari. Jo crec que era un equip... Que tenia una continuïtat en el que jugava i que tenia un estil... Amb Giraldez, sobretot, per mi una de les essències de Giraldez és que hi ha moltes jugadores que canvien constantment de posició. I al final jo sempre he defensat que un futbolista, sigui home o dona, té que tenir continuïtat en una posició. Poso l'exemple en masculí, en Frenkie de Jong. Frenkie de Jong no se l'ha vist jugar des que ha arribat al Barça en 10 partits seguits en la mateixa posició. Llavors, com pots jutjar una jugadora... Per exemple, Txernogorsevic,
sí,
un dia la veus d'extrem dret, un dia de lateral esquerra, que sí, que molt bé, que ets molt imprevisible i tot el que vulguis, però jo, a mi m'agrada més el donar continuïtat, m'agrada més a l'11 una mica, aquest que
diem
de carrerilla, i que la jugadora, perquè al final això el que genera és automatismes, és a dir, el futbol, sobretot en l'estil Barça, és molt d'automatismes, i si la jugadora del Barça un dia mira a l'esquerra i veu a Txernogorsevic, una altra Mariona, una altra Pina, una altra Salma, etc, etc, clar, vale, juguem a lo mateix, però cada futbolista té les seves essències diferents. Llavors, jo trobo a faltar una mica això.
Sí. Més enllà de, com hi tornem al principi, la davantera referencial.
Bueno, clar.
És a dir, aquella que saps que està allà i que et fotrà els gols.
És que abans has preguntat, canvia tant amb Alexia o sense? És que perdent Alexia has perdut X gols i no els has substituït.
Sí. A tot això, malgrat això... amb els 3 punts d'avui el Madrid queda ja a 13, Laia, per tant, la Lliga vaja, està sentenciada.
Sí, perquè són 13 punts d'avantatge del Barça i en queden 21 en joc. Giraldez assegura que ara l'objectiu és mantenir el nivell, que és necessari mantenir aquesta exigència per afrontar la Champions amb màximes garanties, el que ara comentàvem aquí a la taula.
13 punts de distància amb el segon classificat és una molt bona avantatge. Que sí, és una realitat que és que matemàticament encara queda moltíssim i no tant
per un tema de si hi ha risc o no de que ens puguin superar, sinó també per les sensacions que hem de fer servir per encarar la part més important de la temporada, sobretot a nivell de Champions. Ens donarà la possibilitat de provar coses, de no despistar-nos, però sobretot de mantenir l'exigència competitiva.
Vale, si agafem la calculadora, el Barça pot ser matemàticament campió de Lliga d'aquí a 3 jornades, això seria el cap de setmana de Sant Jordi, el cap del Sevilla, però hi ha un condicionant importantíssim que ho pot canviar a tot, que si el Barça juga a les semifinals de Champions, tant aquest partit del Sevilla com el següent, el Johan contra l'Sporting, perquè coincidirien amb les dates de la Champions, es mourien de dates, es jugarien la primera i la segona setmana de maig, per tant el Barça hauria d'esperar a disputar les seves jornades, o que el Madrid o el Llevant, ara en parlarem, no es deixin punts abans i per tant que el Barça pugui ser campió abans. Dic això del Llevant perquè el Madrid és el segon classificat, però ara mateix només té 3 punts d'avantatge respecte al Llevant, que és tercer. El Llevant encara ha de jugar aquesta jornada, rep demà a la tarda la Reial Societat de Natàlia Arroyo. Si les granotes guanyen, se situaran segones empatades amb el Reial Madrid. Per tant, aquí també hi haurà una lluita molt important per la segona posició de cara a la classificació de la Champions de la propera temporada. El Madrid, ho hem comentat, ara encadena 3 partits sense guanyar la Lliga, és la pitjor ratxa de tota la temporada. De fet, portaven una lliga pràcticament immaculada fins que fa 2 jornades es van deixar punts en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. La setmana passada van perdre a casa contra el Granadilla i d'aquí que hagin arribat avui amb aquesta distància de 10 punts i amb la derrota d'avui, doncs ja són 13 respecte al Barça, però vaja, que hauran de remar i molt les d'Alberto Toril perquè el Llevant està fent una gran campanya.
Per això és fàcil també apuntar l'àrbitre. Així també ens expulsem les crítiques de sobre. Sigui com sigui, la lliga està a la butxaca. Per tant, ara l'equip es pot centrar en la Champions, Laia.
Sí, que és el final, el gran objectiu, ho hem anat comentant ja, el Barça que va guanyar 0-1 a l'Olímpic de Roma, haurà de rematar la feina dimecres. Avui hi ha hagut 5.569 espectadors al Johan Cruyff, un nou rècord d'assistència, i ara l'equip espera que dimecres hi hagi també una gran entrada al Camp Nou i que l'afició ajudi a superar la Roma i a classificar-se per unes noves semifinals de la Champions, les que serien les 6enes de la història del club i les 5enes de forma consecutiva. Giraldez avui ha fet una crida a l'afició perquè s'ompli el Camp Nou.
El miércoles tenemos otro partido trascendental contra la Roma en el Spotify Camp Nou y necesitamos que el ambiente que hemos visto hoy lo traslademos al Spotify Camp Nou, así que hago un llamamiento a la que la gente pues nos dé ese apoyo que nos ha dado hoy, porque sabemos que con toda la gente arropándonos somos mucho más fuertes.
De moment, la venda d'entrades per aquest Barça-Roma de dimecres va a un ritme baix. S'espera que aquests últims dies creixi. Mínim s'espera que es pugui igualar la xifra que hi va haver-hi a la fase de grups contra el Bayern de Múnich, amb més de 45.000 espectadors, però a veure si aquests últims dies la gent s'acaba d'animar, sobretot perquè al final l'eliminatòria, amb el 0-1 de l'anada, no deixa d'estar oberta.
Gràcies a Sandra Paños, també, a les acaballes del partit.
Que això és molt important, sobretot en aquest tram final de la temporada, a la Champions, que tinguis una porteria amb garantia. Sandra Paños, que havia estat qüestionada en molts moments perquè no havia estat segurament al nivell exigible del Barça o havia sortit en moltes fotografies, però la veritat és que el partit de l'altre dia de Paños a Roma va ser excepcional i això també donarà molta confiança a l'equip. Avui destacava Giraldez la solidesa defensiva, la línia de 4 està funcionant molt bé, la línia de 4 titular, però sobretot saber que darrere tens una portera de garanties com Paños, doncs sempre és un gran què.
És un... Enteneu el que us pregunto. Que hagi passat el que ha passat avui és bo de cara a la setmana que ve?
Jo crec que ni bo ni dolent, perquè jo crec que avui era una pedra a la sabata de cara al partit de Champions. Jo crec que el millor que ha passat avui és que estan totes sanes, a priori, en teoria, que has guanyat, com diu l'Albert, i de cara... Al final no crec que t'afecti a la moral, perquè guanyar 1-0 al Madrid, per molt que sigui un resultat curt, i la prova és que tens els minuts finals del partit després de la victòria, les jugadores estaven cantant amb l'afició, les veia contentes. Hi ha partits que les hem vist guanyar, però no guanyar bé, i les veies fins i tot una mica amb cara una mica emprenyades, no? De dir, ostres, que avui no... Jo les he vist contentes, i jo crec que no afecta, jo crec que afrontaran el partit amb moltes ganes. Això sí, com deia ara, a mi m'agradaria... O sigui, m'agradaria que hi hagués una molt bona entrada, però em genera una mica dubtes això de... Sembla que fotre 40.000 persones en partit del Barça com el Camp Nou, ens queixem, saps? Però, ostres...
Jo vaig sentir això, eh? Jo, el partit de 40.000 va ser al Bayern.
Sí, i després hi va haver-hi el de 28-29 contra el Rosengard al finals de desembre.
Jo vaig arribar a sentir... Ah, mira... Ja està, ja no foten 90.000 persones. És que a vegades, vull dir, realment, la gent no sé si acaba d'entendre exactament de què van les
quants
coses.
Quants equips masculins clar, de primera i segona clar, divisió sí, posen clar. Més de 30.000 persones a, als seus estadis els caps de setmana?
Està molt bé. Sí. Està molt bé. Si entren 40.000, jo crec que està superbé.
Al final, aquí el que s'ha d'aconseguir des del club és buscar aquest equilibri, perquè les entrades del femení, evidentment, i afortunadament, són molt més baixes, assequibles, que les del masculí. Esperem que no s'arribin mai aquestes bogeries que es demanen. El que s'ha d'aconseguir és que quan obris el Camp Nou trobis l'equilibri i que no et surti a perdre, que tinguis clar. Beneficis, perquè si no al final també és insostenible. És clar. A dir, no, està molt bé obrir el Camp Nou, però t'has d'assegurar que això no et suposa un número negatiu en els teus
i
comptes.
I una cosa està clara també, que són calés, però aquest cap de setmana en concret, punyeterament he de dir que sortia més a compte llogar l'estadi per la Kings League que no pel Clàssic. És cert que el Clàssic no tenia el valor esportiu que hauria de tenir un Clàssic, perquè la classificació doncs, està molt distanciat per ser Madrid, però el club va prendre una decisió fa setmanes.
Sí, de fet, quan va sortir tot el tema de la Kings League, les entrades del Johan ja s'havien venut pel Clàssic. És a dir, que jo crec que tenint aquest partit de la tornada dels quarts de final de la Champions, que el Barça sabia que els quarts de final el jugaria, que el club no ha volgut fer dos partits seguits al Camp Nou pel risc que crec que encara pensen que pot suposar que no siguis capaç de treure prou gent en dos partits consecutius.
És que jugues una pregunta, quantes persones creieu que haurien ficat avui al Camp Nou?
El partit de dimecres, òbviament, allà. Menys que el dimecres.
Clar, és que aquest és el tema.
Ja... Més de fidelitzar la gent, no? I saber que quan hi ha un partit gran, obriràs l'estadi.
Jo crec que depèn de la pública, facis.
Sí.
Tenint en compte que és un clàssic, que no hi ha futbol, que el primer equip de futbol no juga, estic convençut que si fas públic fiques més de 40.000.
Sí?
Avui.
I que és el Madrid, no sé, vull dir que el soci culer o l'aficionat o el patisant, que diria aquell, doncs li agrada guanyar el Madrid. I tu li dius, escolta, que li hem guanyat 10 de 10 al Madrid, doncs jo també vull gaudir de la festa. Jo crec que s'hagués... No et dic que s'haguessin...
Sí, però avui faltaven 500 al Johan, eh?
Sí, però... On estava la zona que estava buida? La zona buida qui era? L'afició visitant, que no l'omplen. Que després hi ha moltes queixes de que les entrades al Johan un molto problema. Vale, però no hi va ningú. I per això està mig buit al Johan, o mig buit, tens una zona buida. Però bueno, si l'haguessis fet al Camp Nou, no et dic, 90.000 i rècord mundial, no, però... Si és un pler una mica més. Però què passa? Ara la Laia deia, el ritme d'entrades de la Roma va baix. És que també s'ha de dir, la pública ha fet el club d'aquest partit de quarts de final de Champions, és paupèrrima. Vull dir, en un mes de març, ara, la setmana passada, vas treure una campanya de tu no ets del Barça, tu ets del Barça, amb les jugadores. Val. Si mires enrere, igual al partit de la Roma se li han dedicat 3 tuits. I tu mires un mes abans o dos mesos abans del Barça-Madrid de quarts de final de Champions, la publi va ser bestial. I ara, és que... Bueno, doncs,
s'ha d'acompanyar.
Fes-li una mica de publicitat al partit. Si no sap ningú que juga al partit perquè tu no li dius, no sé, avisa'l també.
D'entrada estaria bé que quan fas la notícia a la web amb la crida posis l'hora del partit.
Val.
No, ja has d'aprofitar dues coses. Una, que és el Madrid, i dues, que...
Aprofitem, passem factura.
No, és que em va sorprendre.
És que te'n vas a Montjuïc la temporada que ve. Clar. Si no passa res estrany, que jo encara no les tinc totes.
Què pot passar?
Que pot passar. Però en principi te'n vas a Montjuïc i farà més pal anar a Montjuïc que anar al Camp Nou. Això passarà al masculí i passarà al femení.
3 minuts i la mitjanit. Dimecres a 3:15.
Correcte, dimecres a 3:15 en directe, òbviament, explicarem aquesta tornada dels quarts de final entre el Barça i la Roma.
Tant de bo que siguin unes semifinals. A Eindhoven segurament no m'hi enviaran.
Ostres, mira, ara que diem Eindhoven, no era conscient de l'hora de la final. La UEFA ja ha determinat l'hora de la final. Quina? Dissabte 3 de juny,
sí,
a les 4 de la tarda.
Ostres!
Això és una vergonya.
A les 4
de la tarda, amb tota la solana, allà a Eindhoven, a jugar a la final de la Champions. És una vergonya.
Però i per què?
I fins que la UEFA, el Barça, la Federació Espanyola i tothom que s'ho ha de creure no hi creguin de veritat amb el futbol femení, només pugin al carro per sortir a la fotografia, això no avançarà de veritat, perquè és ridícul i vergonyós que es posi un... Ara m'he indignat moltíssim,
No. Quin és el motiu?
Sort que és a Eindhoven.
Sí, no, home, sí.
Imagina que és a Sevilla.
Sí, no, però calor em fotrà igual. Vull dir, és igual. Ai, no, és igual. No, en Deuven no tant, però quin sentit té?
Però calor, calor fred. O sigui, igual, a les 4 de tarda.
És l'hora de la migdiada, a les 4 de tarda.
Absolutament. Mare meva. Bueno, com primer que hi arribi el Barça i, bueno, i vaja, però igualment la hora es planta igualment. Tens hotel?
Ja he tingut.
Molt bé, fantàstic. Deuven. És maco, Deuven? Algú hi ha anat alguna vegada, Deuven?
No.
No? Jo sí.
Què tal?
No, home, clar,
ja m'imaginava Correas, que és l'home més viatjat del món.
No, no és.
És la ciutat de la Philips.
Maco.
La ciutat de la Philips.
És veritat.
No és maco.
No és maco. En fi, ja en tindrem de parlar. Àngel Pérez, gràcies, bona nit. Gràcies, Marc, i gràcies, Laia. Bona,
bona nit.
Una pausa, un minut, i parlarem, ni que sigui també una mica, d'on tal Leo Messi.
RAC 1.
RAC més 1. Podcast.
De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a pagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC
més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història d'un tema que va ser tot un hit l'any 2007. Grace Kelly, del cantant Mika. Si la voleu escoltar, ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
6, 21, 23, 26 i 43, i els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Dos minuts per sobre de la mitjanit. Per cert, que no ho hem dit, però per al proper partit del Barça femení, és a dir, per aquesta tornada de l'eliminatòria de la Champions League contra la Roma, compte, perquè si voleu animar l'equip, el proper dimecres a l'Spotify Camp Nou, per aconseguir la classificació a les semifinals, molt atents demà, demà diumenge, el Tu diràs, perquè regalarem un pack de 4 entrades. És un partit que no us podeu perdre perquè serà una nova festa del futbol on reviure amb l'equip blaugrana les grans emocions de la temporada passada. Vinga, a veure. Ahir va parlar el Cruyffi. Va dir que la seva intenció, evidentment, és retenir Messi, per cert, Mbappé i Ramos, de Neymar.
Sí.
Se'n va oblidar. Respecte a totes les veus que han sortit en aquesta setmana, la setmana fantàstica, Sergi Roberto, Alba, el Kun, Laporta, m'agrada molt fer intentar, gent sàvia com vosaltres, que interpretem, o que la gent que està a casa, sisplau, que no tingui la sensació que els hi perdem el pèl. Llavors, intentar exactament explicar què és el que hi ha, què creieu que és el que hi ha, i després la vostra opinió respecte a un possible no retorn de Messi. Començo per tu, Xavi.
Mira, jo crec que ara mateix hi ha una relació institucional restaurada.
Mm-hmm. Que ja és un pas.
Això és un pas importantíssim perquè, en virtut d'això, la firma amb el PSG, que semblava feta després del Mundial, abans de festes, l'entorn de Messi parlava obertament d'un pacte verbal perquè Messi continués a París. Això s'ha congelat i s'ha encallat. I ara ja comencem amb el... No és que el projecte esportiu no convenç. que és aquest comodín que els Messi sempre han tingut a, quan tenen dubtes sobre el futur, sí, el projecte esportiu.
Sí.
Que és el mateix que li deia Bartomeu, amb el Burofax, i el que va reclamar també per posar-se d'acord amb la porta abans d'haver de marxar. Jo crec que això és un punt de partida evident, i a partir d'aquest punt de partida es pot somiar, perquè la voluntat de Joan Laporta és refer el que no es va poder fer el 2021, que és que Messi hagués renovat més enllà del 30 de juny del 21. Ara han passat 2 anys i Laporta vol refer això. No té la pressió de l'aval, no té Ferran Reverter, no té els contrapesos que tenia el 2021, i ara doncs se sent amb forces per intentar-ho. Dit això, jo, a mi em consta que no hi ha encara una proposta d'oferta. La paraula homenatge amaga la intenció real, que és que Messi pugui jugar al Barça, però ho volen vestir d'homenatge. I això entronca amb el gran problema que és el fair play, i que és com ho pagues.
De fet, avui,
com ho justifiques i com ho expliques.
De fet, avui crec que era 5 dies que explicava, vaja, en un sentit molt similar del que va publicar el diari Ara, el Xavier Hernández i el Martí Molina fa unes setmanes, que evidentment la qüestió de Negreira genera modificacions en el finançament i generarà modificacions en el finançament, perquè el dany reputacional és molt gran, perquè segurament l'estructura del crèdit canviarà, perquè els tipus d'interessos pujaran, i clar, també hem de tenir en consideració tot això, en aquest cas de Messi, perquè evidentment no hem passat de la nit al dia amb la Caixa, ni molt menys. Albert?
Aviam, jo crec que aviam quin dia estem ja, 26 de març. Jo crec que ara hi ha moltes ganes per les dues parts, però poca realitat. És a dir, hi pot haver ganes, però és que ho has de plasmar. I ara mateix plasmar-ho, complicat, o no sé si Xavi, tu tens el mateix, però jo crec que bastant complicat, no? Perquè et veia que anaves a dir, dic, no sé si anaves a...
No, sí, és complicat perquè no hi ha fair play financer. No? Has de renovar que... Gavi, has de renovar Araujo, a ulls de la Lliga...
I has de vendre.
Has de vendre jugadors, i no tens importants. Moltes opcions de vendre jugadors, perquè els importants, doncs, evidentment, no vols debilitar. Després tens Rafinha, Ferran Torres amb una amortització molt alta, Ansu Fati devaluat.
Sí, hi ha un jugador que crec que...
Christensen és un futbolista que té una pinta de venda important.
Però sí, clar, què treus, 20? 30?
Bueno, sí.
És perquè és central, Perquè és un central. Sí. Vaig, I el Barça, un central, no, jo crec que no el vendrà per més de 30 milions, encara que estigui a un excel·lent nivell. Qui vaig és que, clar...
Estan pensant com poden encabir-ho tot això.
Però és poc realista ara mateix. També et dic, abans del mercat de fitxatges d'estiu l'any passat, dèiem que el Barça no fitxaria ningú.
I mira,
ni Lewandowski, Koundé, Rafinha, i no un preu assequible.
Hipotecant bona part
l'estructura
del club, també.
I el que s'havia dit és que els pròxims mercats, com ja havies fet la feina en aquell, els pròxims mercats, clar, en teoria, serien... Però, aviam, ja s'ha demostrat que el Barça, si vol alguna cosa, la pot aconseguir, ja sigui per la via A, B, C o D, que és el que ara estan buscant, aviam com ho fan. El que sí que està clar és que tant Barça com Messi, jo crec que ara ja pocs dubten que es volen retrobar. Al final, les paraules del Kun de l'altre dia, jo crec que és un missatge claríssim, perquè al final Kun, encara que la gent pugui pensar que diu coses així molt a la babalà, que és molt natural i que no pensa el que diu, ell remarca molt la figura de Laporta.
Clar.
Ell, aquí vaig, no parla de Messi. I diu, per Laporta... Per què? Perquè els Messi públicament volen que Laporta també faci algun moviment, o que sigui ell.
Laporta l'endemà surt i...
No, però eren unes declaracions anteriors.
Estaven gravades, sí. Però vaja, també és veritat que a mi no em va semblar tremendament novedós el que va dir Laporta. És a dir, Laporta, no, jo crec que aquestes declaracions ja les ha fet.
Sempre, des del primer dia que va marxar Messi.
A mi em sembla significatiu que Javier Tebas, en un acte Marca...
Aquí sí, aquí estic d'acord.
Va dir que li agradaria que Messi tornés i que sent veterà, la Lliga pot entendre que el salari de Messi sigui molt inferior al que percep ara mateix el PSG i el que percebia abans el Barça. Tebas està interessat.
Per mi és la declaració important.
I Tebas estava interessat al 2021 també.
Faria bé a callar i no parlar que avui.
I el Barça.
Sí, però està... A veure, si ha de dir això, com a mínim que digui això, Ferran, que reculli una miqueta de cable, perquè és el que va fer respecte a Messi.
Sí, el dia següent diu una altra cosa.
Sí, sí, sí.
A veure, jo crec que... Això són dues parts que es volen trobar i jo crec que s'acabaran trobant. que la porta té clavat, digue-li al cor, vulguis, la marxa de Messi.
Normal, que la tingui.
És una de les taques que té ella en el seu lat.
És la taca.
Vol que torni.
Subsanar-ho, per subsanar aquesta taca, sí.
I que els Messi s'estan posant bé, perquè...
Perquè els interessa, també, òbviament.
El projecte del PSG és el que és.
I per què on va?
Ha tornat a competir a la Champions. Perquè... perquè el xiularà a França, perquè, evidentment, m'imagino que la família prefereix estar a Barcelona que no a París, per moltíssimes raons, ells es posen bé i el somni del president doncs es pot fer realitat. Jo crec que es trobaran, però...
Però tot això és, Ferran, tot això és el pla emocional.
Sí, sí. Però el és pla que esportiu.
Ha... Ara vaig.
Tenim moltíssims...
Què pensa, Xavi, d'això?
Per aconseguir això, parlo ara econòmicament.
Sí, sí, per començar econòmicament.
Per aconseguir això, el Barça ja ha començat, no perquè torni Messi, sinó per poder reforçar l'equip la temporada passada, el Barça ha començat, i això és així, un pla a totes les àrees del club per rebaixar 200 milions d'euros, que és molt difícil. I ja veurem si ho aconsegueix o no. Però ha d'aconseguir rebaixar aquests 200 milions d'euros que li demana Tebas, perquè són els 200 que li demana abans del 1 de juliol. Per què?
Són el famós forat operatiu.
Perquè aquest 1 de juliol, si redueix aquests 200 milions d'euros de massa salarial, acabaràs tornant a la regla del 1-1, o estaràs a la regla del 1-1. Amb la regla del 1-1, podràs incorporar jugadors a cost zero. Mm-hmm. I a cost zero arribarà Messi, perquè és a cost zero.
Sí.
I si us fixeu, els jugadors que acabaran arribant possiblement a l'estiu, excepte potser algun si s'aconsegueix això, seran tots a cost zero.
Gundogan i Íñigo
Martínez, i arribarà Gundogan, i arribarà Messi, i potser arriba Aubameyang, perquè són tots a cost zero. Però...
tots molt joves, també.
Sí. Però has d'aconseguir rebaixar aquests 200 milions en 3-4 mesos.
I has de...
Com ho faràs? Doncs no sé. Però totes les àrees del club s'han posat a treballar. Aquí rebrà tothom. Aquí rebrà possiblement Mirotic.
Sí, jo sé si
Vinícius. L'altre dia la Laia explicava Lucas Indrich, per exemple. O explicava que els companys d'Esport, i va confirmar la Laia que segurament és un jugador que, més enllà de que no ha rendit tot el que segurament rendia la secció...
Rebran departaments que no són de futbol, i rebrà... Pues, intentaran que rebi possiblement Jordi Alba, i rebrà en Sufati, i rebrà molta gent per aconseguir això, ara.
Sí, no, i
s'ha de donar això.
I no només s'ha de rebaixar aquests 200 quilos abans del 1 de juliol, sinó que, per convèncer Tebas, has de presentar un pla, una previsió, una projecció. Com pagaràs això? I aquí és on abans ho deixava caure. Si te'n vas a Montjuïc, perds calés.
Sí, sí,
perds
sí.
Molts calés. I ara mateix el Camp Nou continua sent el teu pla de negoci.
Absolutament.
Encara que estigui caient a catxos. És el teu pla de negoci. Vens entrades a preu d'or, perquè Barcelona és una ciutat turística i el Barça és un reclam d'aquesta ciutat. Sí. I fas molts calés amb l'estadi. A mi em costa molt, molt, molt pensar que si la idea de Joan Laporta és recuperar Leo Messi...
No pots a Montjuïc.
Vulguis anar-te'n a Montjuïc.
No pots.
I pretenguis pagar tota aquesta festa sense els calés que et garanteix l'estat.
Llavors, arribats a aquest punt, i més enllà de... perquè tindrem molt temps a parlar-ne, però aquesta arribada llavors implica aquest condicionant, que és modificar l'estructura i el timing del major projecte de la història recent del Barça.
Potser et fan un favor, també.
Per mi no.
Ah, no?
Jo estic convençut que el Barça juga
amb
Montjuïc.
Amb Messi.
Messi. De fet, una de les coses per les quals ve Messi és perquè la gent vagi a Montjuïc.
Val.
Jo tinc dubtes.
Jo estic segur.
Sí?
Sí. Jo crec que hi ha molts dubtes, però estic segur que el que estem avui, has dit?
26 de març.
3-4 setmanes es veurà tancat el finançament de l'espai.
Hauríem de.
Molt més car del que tocava.
No, clar, a priori. Era el 31, a priori.
Van dir el primer...
Sí.
El primer trimestre, no?
Van donar un mes de marge.
Per això.
No, però tot això s'endarrereix per Enríquez Negreira, eh?
Sí, clar.
S'endarrereix per això, perquè els tipus d'interès, si estaven al 2, no sé, no tinc ni idea, estaven al 2, ara igual estan al 8.
Sí. I això per una banda. I per altra, el projecte esportiu es veu ressentit?
Clar, és que jo ara mateix, analitzant la plantilla del Barça, no veig un jugador, i òbviament mai tindràs un jugador com Messi, però tampoc un jugador que representi el que era Messi. Diguéssim, ens podíem imaginar que Lewandowski era aquest referent tant per a dins del camp com fora del camp. Mm-hmm. És a dir, que l'afició veies en Lewandowski, pues, el seu ídol. I crec que Lewandowski ara mateix ja no desperta tant com despertava el dia del seu fitxatge. Veig jugadors com Ansu, com el propi Rafinha que ha vingut aquest estiu, que eren jugadors que havien de ser molt, molt, molt importants, que tampoc estan ocupant aquest rol ni tampoc l'ocuparan. Pedri, Gavi, que són els dos joves, els dos que tothom s'hi agafa, tampoc tenen aquest carisma per agafar el Barça. Per tant, jo aquí sí que hi veig lloc perquè torni Messi, perquè no ocuparia el rol de ningú. És a dir, Messi tornaria a ser Messi, crec, amb una miqueta més ja de maduresa i sent conscient d'on ve. És a dir, Messi no pot vindre a fer de Messi...
I seria Messi, conscient d'això?
Jo crec que el Mundial li ha canviat. Jo crec que el Mundial, i òbviament això fins que no passi no ho sabrem, clar, però crec que el Mundial li ha canviat la vida.
Xavi.
Això passarà. Passarà a mesura que vagi inflant-se el globus. Cap d'altra...